una estona en aquest estudi, al Sopa de Cabra, per presentar aquest nova via que han obert ja amb el seu retorn, amb la gravació d'un disc i amb tres concerts. De seguida parlem amb el Gerard Quintana i amb el Josep Tió, que han arribat a RAC1, i a partir de les 11, Quim Monzó, l'ombudsman, el defensor de l'oient de RAC1, per parlar, en fi, com sempre fa cada 15 dies, del que digui la gent. I hem dit als oients a través del mail, bàsicament al mon@rac1.net o a través de les xarxes socials. Dit això, avui n'hem parlat durant tot el dia, ahir també ho fèiem, l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i l'equip del doctor Joan Pere Barret han tornat a situar Catalunya com a referent mundial després de fer amb èxit el trasplantament de cara més complexa del món. El pacient va salvar la vida gràcies a aquesta intervenció que es va fer al febrer. Doctor Joan Pere Barret, cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, bon dia.
Hola,
i
bon
moltes
dia.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Com està el pacient?
El malalt està molt bé. El malalt ja va ser donat d'alta i a poc a poc reincorporar-se doncs, a la seva vida habitual, allò que tots intentem fer cada dia, per ara veiaran el futur, doncs, alegria i optimisme.
Avui, doctors diaris es desfan elogis, La Vanguardia el felicita per la seva feina al capdavant d'una operació dificilíssima, diu, també el felicita El Periódico, que parla del trasplantament de cara més complexa del món, recorda que els Estats Units va veure inoperable el pacient, també s'enduen un positiu del Punt Avui que parla de l'equip mèdic exemplar, El Mundo i La Razón afirmen que aquesta operació situa l'Hospital de la Vall d'Hebron a la vanguarda de la cirurgia mundial. Això simplement fa història.
Bueno, sí, sí, és tot un orgull el veure com es valora, no?, la tasca quotidiana que fem als hospitals de l'Institut Català de Salut, dels hospitals aquí de casa nostra, no? És una, no només en aquestes menes de cirurgies i tractaments, sinó en el dia a dia que fem, en el qual estem molt, molt satisfets.
Per què era tan difícil aquesta operació? Què tenia el pacient que la feia tan complicada?
El malalt tenia una malformació arteriovenosa, una malformació vascular, que es comporta com un tumor, podríem dir maligne, no fa metàstasis, però sí que es va expandint i crea un augment de flux tremendo en allò, en aquell magma de vasos i de teixit aberrant que es va enganxant per totes les zones i li provocava a poc a poc una deformitat progressiva, amb alteracions funcionals importants, li costava parlar, hi havia tota una sèrie de factors que li anaven empitjorant, i sobretot, i el més perillós, és que li estava provocant ja unes hemorràgies molt importants, i a més una vegada havia estat als serveis d'urgències aquí de Catalunya, amb hemorràgies que havien requerit maniobres, diríem, heroiques per intentar salvar-li la vida.
Han parlat amb col·legues d'altres hospitals del món després de la intervenció?
No, en aquest moment no, sí que hem parlat amb els nostres companys de Sevilla, que també s'han felicitat, que bueno, també, com sabem, van fer el segon trasplantament que es va fer aquí a l'estat espanyol. Però de moment no, però sí que estem contínuament en contacte. A l'abril alguns companys nostres estaran al Congrés Internacional a Filadèlfia i ja també podrem parlar amb ells.
L'operació va durar 27 hores, és a dir, un dia i 3 hores. Vaig bé?
Exacte.
27 hores, permeti'm. Quan parlem de 27 hores, va des que se'l baixa a quiròfan fins que s'acaba la intervenció, fins que passen unes hores després de saber el postoperatori del malalt?
No, els cirurgians, i això alguna vegada els nostres anestesistes i altra gent es queixa, els cirurgians parlem, quan parlem d'hores, de quant durarà això, parlem de la cirurgia, és a dir, d'aquell temps que estem ocupats fent la intervenció quirúrgica.
Per entendre's, vostè i el seu equip van estar 27 hores dins d'un quiròfan.
Vam estar 27 hores dins, de fet, de dos quiròfans, el quiròfan del donant i el quiròfan del receptor, del malalt que va rebre el trasplantament, però sí, vam estar 27 hores al quiròfan, i bueno, això va començar per la tarda, així que, de fet, sense dormir, jo he comptat, em sembla que anem a 40 hores.
40 hores?
Sí.
Què era el més difícil de tot aquest procés?
Extirpar el tumor, sens dubte. Vam afrontar, la veritat és que molt, amb una relaxació molt important, el fet d'haver de fer un trasplantament. No és que sigui una cosa quotidiana, perquè se n'han fet dos al nostre servei, a l'Hospital Vall d'Hebron, però ja estàvem molt preparats i l'equip ja estava molt experimentat, sabia molt bé el que s'havia de fer, en la qual cosa el trasplantament ja no era en si la cosa que ens feia aquell estrès important, aquella responsabilitat que tens a sobre, sinó era sobretot el tipus de malaltia que teníem al davant, no? És que sabien que el malalt podia morir a la taula de quiròfan, en la qual vam passar unes hores, unes quantes hores molt difícils.
Hi havia moltes probabilitats que pogués passar això?
És difícil realment dir un tant per cent, pel fet de que com no s'havia fet abans, doncs no podem dir realment quina és la mortalitat possible dintre de quiròfan, però sí que estem parlant d'entre un 15 o un 20% possible de mortalitat dintre quiròfan, i això doncs és una barbaritat. Hem de pensar que en cirurgia programada la més alta que hi ha actualment és d'un 3% a nivell de cirurgia cor obert, en la qual un 20% doncs és molt, molt gran. Tot i així, en el món de trasplantament, una cirurgia que tingui menys d'un 50% per ser de probabilitat de mort és una cirurgia que es pot realitzar a nivell ètic.
El malalt n'era conscient dels riscos quan va entrar al quiròfan?
El malalt n'era conscient. En tot el procés de preparació, d'avaluació dels malalts, i quan s'arriba el moment en què hi ha una indicació i es parla amb qualsevol malalt que valorem i es signa el consentiment informat, ens informa que hi ha possibilitat de mort, en el seu cas encara més alta. I abans d'entrar al quiròfan doncs vam tornar a parlar, vas de deixar ben clar la situació i després de parlar doncs ens vam abraçar i vam continuar.
Està fora de perill?
Ara mateix sí, ja està fora de perill. De fet, una vegada ja es passa les primeres hores, els primers dies en què poden haver complicacions quirúrgiques, la resta de la seva evolució doncs, és molt, molt semblant, si no igual, a qualsevol malalt trasplantat. Ara mateix és més controlar que tot el seu organisme funciona bé en els nous medicaments que ha de prendre i controlar que no hi hagi cap rebuig.
Per cert, el malalt està content amb la nova cara?
El malalt està molt satisfet. De fet, quan comparem una miqueta els nostres resultats i també resultats dels altres trasplantaments que s'han realitzat al món, en aquest cas, com és una nova indicació que és més tractar una malaltia que no tant una cara totalment deformada per una cremada o un traumatisme, un accident o un accident per arma de foc, doncs el resultat és força, no diríem que és igual, però sí que manté força la fesomia anterior o abans d'iniciar la deformitat, en la qual el malalt està molt satisfet al veure's bé i, a més, sobretot, el poder saber que li pot dir que està curat.
És el segon trasplantament de cara que es fa a la Vall d'Hebron de Barcelona, el quart que es fa a l'Estat, el 35è o 36è que s'ha fet arreu del món. Com funciona la donació de cara? És a dir, el pacient porta ara, permeti'm, la cara d'una altra persona?
Exactament, ara porta la cara d'una altra persona. Això va crear un debat ètic important al principi, abans del 2005, quan es va començar a parlar, quan jo estava treballant en aquell moment a Londres, doncs vam tenir l'oportunitat de poder intentar ja començar, però hi havia un debat ètic molt important i es va donar un alto una miqueta per veure el que realment implicava. I sobretot, una de les coses més importants, a banda de posar un malalt en immunosupressió, no?, quan es fa un trasplantament d'aquesta mena, era el tema psicològic, és a dir, com anava a poder superar una persona el fet de tenir els teixits facials a la cara d'una altra. Es tenia por de transmetre una miqueta la identitat, de copiar el que era la cara del receptor, però en proves de laboratori, en proves anatòmiques, ja es va veure que no era així, i la clínica també ho ha demostrat. Realment no trasplantem la cara, però trasplantem els teixits, no? I mentre que el que és l'expressivitat, la forma, doncs depèn molt de la forma cranial que tenim tots, i aleshores encara que ens trasplantéssim vostè i jo la cara, seríem una cosa intermitja que no seria ni en Jordi Basté ni el doctor Barret.
Val, perquè el doctor Barret, clar, ara li anava a preguntar, clar, això és una qüestió ètica, no només ja per la persona que el malalt que la rep, sinó també pels familiars de les víctimes que diuen, no, si trobaré potser una cara similar o pràcticament igual a la que està convivint amb nosaltres durant tants anys.
Sí, els nostres equips de psicòlegs i psiquiatres són part integral de l'equip de trasplantament de cara, avaluen qualsevol candidat a trasplantament i després l'acompanyen durant tot el procés, en el procés de cerca activa donant, en el procés del moment del trasplantament i després, i no només amb ells, sinó als familiars. En aquest respecte, la nostra experiència amb les famílies, amb els familiars directes de les persones, és que realment són els primers que veuen el malalt, fins i tot abans que ell mateix, no? I la seva resposta sempre és positiva i d'una gran alegria i gratitud, i la integren molt ràpidament en veure que aquella persona és el seu ésser estimat i no tenen cap problema.
N'hi ha moltes de donacions? És una donació habitual, la de la cara?
No, és força poc habitual, també és poc habitual el realitzar trasplantaments de cara i és una donació difícil. Habitualment succeeix en un moment molt, molt, molt dur en la vida, en la biografia d'una família en la qual un ésser estimat et diuen que ha mort no? Té una mort cerebral encefàlica, però veus que, que el cos continua viu, aleshores en aquell moment es posa sobre la taula la possibilitat de donació. Els coordinadors de trasplantaments fan una feina meravellosa en aquest sentit. Dia a dia, ara mateix segur que estan treballant doncs, en d'altres casos, en el qual sempre els hem de felicitar per allò que fan, no? Per donar vida quan s'acaba la dels altres. Però en aquest sentit doncs, passa en un malalt que és donant multiorgànic, és a dir, un malalt que en vida ja ha donat el seu... Si no, porta carnet donant, doncs sí que en xerrades familiars o en algun moment ha expressat que no té cap objecció en què s'utilitzin els seus òrgans si algun dia passa alguna cosa. Però després passa el tema dels teixits i de la cara, la qual, si és aquell malalt compatible, s'ha de demanar expressament, no? De manera individualitzada, aquests teixits, i no és fàcil, perquè, clar, la cara, per molt que sigui només que teixits, és allò que som, no? És allò amb el que ens relacionem, és allò que ens recorda, la nostra expressivitat, emocions, petons, i això ho fa difícil.
Teniu previst fer alguna altra operació de trasplantament de cara en breu o no?
Bé, tot depèn sempre de la donació. Sí que podem dir que tenim ara mateix un altre malalt en cerca activa de donant, ja fa uns anys, i ara mateix es podria succeir en qualsevol moment si hi ha donant. I el problema continua actiu amb un altre malalt que està a punt de ser ja acreditat i d'altres que estan en estudi.
Ja. En tot cas, el trasplantament de cara sembla que sigui el penúltim repte pel que fa al trasplantament, perquè ara hi queda, no sé si el següent pas ja és directament el cervell o si això encara ens queda molt lluny.
Jo no sé si queda molt lluny o no. Quan mirem la història de la medicina, cap als anys 20 encara els cirurgians deien que mai es podria operar un cor. No, que deien que era tot absolutament impossible, i el fet és que ara estem trasplantant cors, no? La limitació per poder trasplantar el sistema nerviós central, que seria medul·la espinal o estructures cerebrals, és que encara no sabem com allò torni a enganxar. És a dir, sí que funcionaria, però ens queda encara el saber com fer que allò doncs, es regeneri i pugui transmetre els impulsos nerviosos. Per això és el tema de les lesions medulars quan un queda paraplègic o tetraplègic. Encara no sabem com arreglar això. Però no sé si queda lluny, però estic segur que això pot arribar a succeir.
I li vull fer una última pregunta, doctor Joan Pere Barret. Per què Catalunya pot fer una operació d'aquestes característiques que altres països no s'han atrevit a fer?
Bé, jo crec que un dels temes és que... Només en 7 hospitals del món es realitza trasplantament de cara, en la qual només en aquests centres es pot arribar a realitzar aquesta mena de cirurgia, doncs intentar doncs, extirpar aquesta mena de tumor i després reconstruir-ho amb un trasplantament de cara, que és una de les limitacions. I després, pel fet, jo crec, de tenir uns professionals sanitaris, jo crec, de primer ordre mundial, no només en el nostre servei, és que tots, no només al Vall d'Hebron, sinó a la resta, però, home, sent que porto, jo crec, molt orgull la medalla de Vall d'Hebron, puc dir que realment doncs, estem a la Champions League, jo diria, dels centres sanitaris mundials, i així també ens ho reconeixen en moltíssimes especialitats. Són el número 1 d'investigació a nivell estatal i un dels primers pioners a nivell europeu, en el qual jo crec que avui en dia... Estem molt satisfets de dir que no només en la nostra especialitat, en totes, allò que no es pugui fer a algun hospital d'aquí de Catalunya, doncs realment no es pot fer enlloc.
Molt bé. Deia que era l'última, ara sí que va l'última, perquè ara em parlava de Champions League, i escolti'm, ja que estem parlant de Champions League, un gran equip de Champions League té una estrella, un magnífic entrenador, un segon entrenador, d'altres jugadors, fisioterapeutes, metges, psicòlegs... Si parlem de... Quanta gent ha estat al voltant de l'operació aquesta que ens comentava de pràcticament 40 hores d'aquest trasplantament de cara a la Vall d'Hebron de Barcelona, en aquest hospital català, estaríem parlant de quanta gent, però sobretot com els distribuiria per la seva feina en el quiròfan?
Bé, ser més o menys unes 45 persones que hem estat implicats amb el trasplantament. Tot s'ha de dir que per poder, com comparava la Champions League o el tema que estàvem parlant, doncs el fet de poder estar allà vol dir que tens una institució que pot estar allà, no? És tota la institució la que realment et fa possible aquestes coses. Però com s'organitza? Doncs tenim molt clar en cada moment qui ha de descansar descansar, qui no. Quines persones d'aquestes 45 no han de venir en el moment que comença, sinó d'organitzar-les doncs, perquè vinguin doncs, de refresc al cap d'igual 12 hores d'aquesta cirurgia. Van haver cirurgians que, malgrat voler estar, doncs, els hi vaig demanar que estiguessin a casa dormint tota la nit per poder venir descansats. I després, doncs, aprofitant les virtuts de cada una de les persones de l'equip en el qual actuïn en el moment que realment poden fer allò que saben fer millor.
Doctor, li agraeixo molt que avui ens hagi acompanyat avui aquí al Món RQ. S'ha mantingut en secret el nom del malalt, però era català? És català, vaja, el pacient? I...
Bé, en aquest sentit, per després de cita del malalt, més impossible.
D'acord, perfecte, només faltaria. Doncs repeteixo, moltes gràcies, doctor Joan Pere Barret, cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Repeteixo, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
I gràcies també als companys de TV3, que ens han permès fer aquesta connexió en directe, perquè d'aquí una estona estarà als matins de TV3. Gràcies, doctor, enhorabona.
Moltes gràcies.